Vera, l'operador de veritat, us ofereix el pop-up de Catalunya Ràdio.
La teva vida ja és digital. Viu-la al pop-up. Pop-up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. El que vam viure ahir va ser una foto del que hem estat durant 40 anys. Un dia per reivindicar també els tècnics, els que fan producció, els que fan guions, els de màrqueting, els de la neteja, la recepció, la seguretat. També són Catalunya Ràdio. Va sonar tot molt bé. Hi ha moltes fotos a les xarxes, molts reels, molts moments que hem compartit la comunitat Cat Ràdio i també a través del hashtag 40CatRàdio. Vam fer una gran foto de família. Però parlant de fotos, no em va passar desapercebut, i ho vull compartir amb la gent pop-up, per la ràdio, pels passadissos, per les parets de la ràdio van aparèixer uns quadres impactants. Són unes fotos fetes amb una intel·ligència artificial que representen 40 programes representatius de la ràdio. José María Campillo ha agafat el Midjourney i ha fet aquestes 40 obres d'art amb l'ajuda d'aquesta IA. Campillo assegura que no és tan fàcil i que s'ha d'anar retocant de forma també artística. Ja ho veieu, ahir vam mirar el passat, però també amb un peu al futur. Ara, a través de les xarxes, us viralitzarem dues d'aquestes imatges i a veure si endevineu de quin programa es tracta. És a dir, això, mirant amb la IA cap al futur. Saludem la nostra, perquè ens digui què farem avui, la nostra IA. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Avui és el dia de la música i jugarem amb l'Arenyes. Estrenem el segon capítol del podcast Ciberseguretat. La protagonista d'un nou ofici digital és la Laia Pagès. Prepara les ciutats per l'arribada del cotxe sense conductor. Ella ho té clar. Diu que les ciutats del futur seran molt millors. Una altra bona notícia. Ja es pot demanar el certificat digital per internet, sense anar a les oficines. Fem una festa? L'advocat expert en drets digitals Víctor Rosselló ens explicarà com fer-ho.
Doncs va, saludem el Joan Arenyes, hola, perquè és dia de Kahoot, Joan.
Hola, Mariola, sí, és dia de Kahoot, és dimecres, estem aquí puntuals a la nostra cita cada setmana per jugar amb vosaltres avui a l'entorn de 10 preguntes que tenen a veure amb la música i la tecnologia. En els últims 20 anys ha canviat la volta com un mitjó la manera que tenim d'escoltar i de consumir música i avui fem 10 preguntes relacionades amb això. Què cal fer per participar?
El codi Kahoot és aquest.
Heu d'entrar a kahoot.it i posar aquest PIN que us demanarà, que és 729-89-92. 729-89-92. Després trieu un nom per jugar i a veure qui és de vosaltres el que en sap més de música i tecnologia.
Avui quan entreu a kahoot.it ja veureu una platja. És a dir, com que és ja l'estiu, doncs això, Kahoot es toneja una mica i avui ja és com una platja amb una tovallola. Jo ja m'ha vingut unes ganes d'estiu brutals.
Per xocolata què? En tenim o què?
Kahoot.it 729-89-92 és aquest codi. Cada setmana acumulem més gent perquè tothom vol la xocolata Virgínies, perquè ens agrada la xocolata i a més la rebreu a casa. 729-89-92. Ara ve el contrasentit del Kahoot. Us recomanem que aquest Kahoot l'escolteu per la FM, perquè així anireu de forma simultània a l'hora de jugar. Els que ho escolteu a través de l'app i el web de Catalunya Ràdio, clar, és difícil de guanyar perquè no va tota l'hora en el temps. Per tant, és un Kahoot molt modern que s'ha d'escoltar per la FM. 729-89-92, un lot de xocolates Virgínies i va.
Per cert, que són preguntes de veritat o mentida, eh? Avui anirem ràpid.
Ah, ui, avui serà un express, eh? Són dues opcions només, 50% de possibilitats. Serà una cosa o l'altra. Anem per feina.
N'hi ha que s'informen sempre amb Catalunya Ràdio. El món avui és digital, qui vulgui entendre'l bé. Que escolti el pop-up. Un circ on un algoritme et diu què has de fer. La Mariola et dona les eines per obrir la ment. I així funciona el món.
Som Pop-up Cat Ràdio a totes les xarxes.
take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door.
Hi va haver un temps, no era llunyà, en què entrar una càmera de fotos a un concert estava prohibidíssim. Amb l'arribada dels telèfons intel·ligents, els organitzadors es van rendir perquè era impossible evitar-ho. Ens hem acostumat a fer fotos i vídeos per compartir-los a les xarxes. En el seu concert de Liceu d'aquest cap de setmana, Bob Dylan ha prohibit expressament entrar-hi amb el mòbil. I can't shoot them anymore. És el dia de la música. Aquesta és una pregunta que us estem fent a la consulta de dos quarts. Mòbil sí o no als concerts? Jo sempre dic que m'hagués agradat conservar algunes fotografies d'alguns concerts que jo he anat al llarg de la meva història. I els que som de la pre-internet, hi ha molts moments que no els guardem. Bé, Joan Arenyes, estàs a punt? Va, recuperem el Codi Cahut.
Va, Codi Cahut per jugar avui. 10 preguntes de veritat o mentida a l'entorn de la música i de la tecnologia. El PIN per jugar és 7-29-89-92. 7-29-89-92.
Per tant, ara és el moment que la millor tècnica de Catalunya Ràdio, la Mari Pérez, ens ho llença. Som-hi!
El pop-up també el fas tu. Participa. Comença el Cahut de Joan Arenyes.
Va, 10 preguntes sobre tecnologia i música, 729-89-92. Ja com tens activat el Cahut?
Sí, sí.
Va, doncs som-hi.
Tenim a tòpia, som-hi, va.
Quan vulguis la primera. Aquí amb una platxeta, estem, els que estem dins el Cahut. Una umbrella, unes tovalloles. Primera pregunta.
Una marca de pasta italiana té unes playlists a Spotify que duren exactament el temps de cocció de la seva pasta. Veritat o mentida? Botó vermell, veritat. Botó blau, mentida. Una marca de pasta italiana té unes playlists a Spotify que duren exactament el temps de cocció de la seva pasta. Veritat o mentida?
4, 3, 2, 1... Temps. La foto que has posat m'ha fet venir una gana.
És que s'haurà de dir.
Uns espaguetis.
La resposta és la botó vermell. És veritat, la marca de pasta Barilla va crear fa unes temporades aquesta campanya a Spotify on va proposar unes playlists que duraven exactament el temps que dura la cocció de la seva pasta, per tant, la pots escoltar mentre saps que la pasta es va fer.
Molt bona idea. Va, anem al rànquing.
Rànquing. Primer lloc per Ferri, segon Kakashi, tercer Kit sense ris, quarta, Planenca, i cinquè, Aracat.
Va, anem a la segona pregunta.
Segona pregunta de 10. L'any 1998, la cançó Believe, de Cher, va ser la primera en fer servir l'efecte autotune en un enregistrament comercial. Veritat o mentida? Botó vermell, veritat. Botó blau, mentida. L'any 1998, la cançó Believe, de Cher, va ser la primera en fer servir l'efecte autotune en un enregistrament comercial. Veritat o mentida?
Temps.
La resposta és veritat, tot i que aquí hi ha anat gairebé... No, gairebé empat, això. Però sí, és veritat, aquesta cançó està reconeguda com la primera que ha fet servir l'efecte autotune en un disc comercial. No vol dir que abans s'hagués fet servir altres coses, però és la cosa, la pionera de l'ús de l'autotune. Per tant, és veritat. Anem a veure el rànquing.
Do you believe? Per rànquing.
Primer lloc per Aracat, segon Mary Chocolata, tercera Carla PM, quart Plagi.cat i cinquè Xocolata.
La primera qui era?
Aracat.
Aracat, primera posició. Va, anem a la tercera.
Anem a la tercera posició, a la tercera pregunta. El primer sintetitzador per fer música va ser el Moog, creat als anys 60. Veritat o mentida? Botó vermell, veritat. Botó blau, mentida. El primer sintetitzador per fer música va ser el Moog, creat als anys 60. Veritat o mentida?
temps. S'ha acabat el temps. Anem al rànquing?
Anem primer a la resposta, no?
Ah, sí, resposta.
La resposta correcta és mentida.
Mentida!
A l'any 57 ja va aparèixer el primer sintetitzador, per tant, el MOOC, que va néixer a principis dels 60, ja tenia un predecessor. Per tant, aquesta resposta és mentida. Botó blau. Anem a veure el rànquing.
Anem a veure el rànquing.
Primer lloc per Plagicat, segon lloc en Marc, tercer Mary Xocolata, quart, xocolata, i cinquè, Albert. Hi ha moltes ganes de xocolata, però el que veig...
Jo veig tots de xocolata. Va, doncs, anem a... Anem al rànquing o les que m'estic perdent?
Anem al rànquing.
Va, rànquing.
Ah, no, anem directament a la següent pregunta. Spotify ha esborrat recentment milions de cançons generades per intel·ligència artificial. Veritat o mentida? Spotify ha esborrat recentment milions de cançons generades amb intel·ligència artificial. Veritat o mentida?
4, 3, això molt ràpid, 2, 1, ja! Temps.
És veritat, és una notícia de fa un parell de mesos només. Spotify s'ha vist obligada a esborrar moltes cançons que estan generades per intel·ligència artificial. Això és un conflicte que veurem com acaba, perquè, evidentment, ningú pot parar la intel·ligència artificial aplicat a molts camps, entre ells la música. Per tant, ja veurem si s'acaba acceptant o no.
Anem al rànquing.
Vinga, rànquing. Primer lloc per Plagi.cat, segon en Miquel, tercer Mary Xocolata, quart Lourdes D i cinquena Sara.
Doncs anem a la cinquena pregunta.
Cinquena pregunta de 10. James Brown és l'artista més samplejat de la història. Veritat o mentida? Botó vermell, veritat. Botó blau, mentida. James Brown és l'artista més samplejat de la història. Samplejat vol dir que s'han agafat mostres de les seves cançons per crear-ne de noves.
3, 2, 1... Temps.
Doncs és veritat, James Brown està considerat per com l'artista més samplejat de la història. El botó vermell, la resposta correcta. Anem al rànquing.
Rànquing.
Primer lloc per Plagi.cat, segon Lourdes D, tercer Xocolata amb 3 As, Víctor Zaire quart i Albert cinquè.
Doncs va, Plagi, primera posició. Anem a la sisena pregunta de 10.
Sisena pregunta de 10. El primer reproductor de MP3 portàtil va ser l'iPod d'Apple. Veritat o mentida? El primer reproductor de MP3 portàtil va ser l'iPod d'Apple. Botó vermell, veritat. Botó blau, mentida.
S'ha acabat el temps?
Doncs la resposta correcta és...
Quina és la resposta correcta?
És que aquí m'he equivocat jo.
Ai, ostres, ara com ho fem, això?
Com ho fem, això?
Perquè era veritat...
Perquè ja segons això és veritat, però no és veritat.
No és veritat, és
va
que...
Ser, no va ser el primer.
I ara què?
Doncs, bueno, mira, deixem així com queda, ja veurem com...
Però has posat com que era veritat, però...
Però no és veritat.
No és veritat, hi ha un reproductor previ.
Sí. Bueno, no passa res.
No passa res.
Anem a veure com queda el rànquing. Sí, l'he cagat jo. El rànquing queda en primer lloc per Plagi.cat, en primer lloc, Xocolata segona, Albert tercer, Mary Xocolata quart i Santi en cinquè lloc. Vull dir que aquesta resposta és per part nostra, eh?
Sí, veurem a veure com queda, llavors ja veurem si hi ha algun desajustament. Però ha canviat el líder, no?
No, segueix igual.
Ah, segueix igual, per tant, no hi ha problema. Va, doncs anem a la setena pregunta.
Vinga, setena pregunta de 10. Quan va néixer Shazam l'any 2002, funcionava a través de missatges SMS. Shazam és aquest sistema de reconeixement de cançons que apuntes al mòbil, escolta i diu quina és la cançó que estàs escoltant. Quan va néixer, l'any 2002, funcionava a través de missatges SMS. Acostaves el micròfon del teu mòbil en el que volies reconèixer i t'arribava un SMS amb la
resposta de la cançó.
Això és veritat o mentida? Doncs és veritat, funcionava a través de SMS l'any 2012.
M'has donat tants detalls que dius això ha de ser veritat.
Sí.
No, clar. No, i està com matrimoni...
Però la majoria ha dit que no, eh? O sigui,
Shazam és d'Apple, o sigui, està com supermatrimoni amb Apple Music, eh?
Sí, ho va comprar. Sí, com sí, tantes sí. Altres coses, quan veiem que una cosa funciona, pum.
Apa, nostre. Va, doncs anem al rànquing.
Vinga, rànquing, primer lloc per Plagi.cat, que continua en primer lloc, Benet Xocolata segona, Albert tercer, Rose quarta i Adrià cinquè.
Va, doncs falten 3 preguntes, anem a la vuitena.
Vuitena pregunta, 8 de 10. Segons Spotify, cada dia es publiquen 10.000 cançons noves a la seva plataforma. Segons Spotify, cada dia es publiquen 10.000 cançons noves a la seva plataforma. Això és veritat o és mentida?
10.000 cançons noves cada dia a Spotify. Mira, s'ha acabat el temps. Igual és mentida i encara són més.
És mentida.
Són menys o més?
Són més.
Són més, veus?
Segons Spotify, és una dada que s'ha qüestionat, però és el que ells afirmen, cada dia es pugen a Spotify 60.000 peces noves.
Pobres músics a captar l'atenció de la gent, no?
És una dada que ells han donat i que després ja...
Encara
ja
és més bèstia el que estan aconseguint Coti per Coti, això, no? Amb aquesta cançó.
Mira, Coti per Coti, hi ha una pregunta del Coti per Coti.
Ah, doncs callo.
Bé,
anem al rànquing.
Era mentida, la resposta correcta era el botó blau i el rànquing queda d'aquesta manera. El primer lloc és per Plagi.cat, segon Merich Culata, tercera Rose, quart Adrià i cinquè Albert.
Doncs està aquí enganxat com una paparra a la primera posició, Plagi.cat. Anem, que no sé si existeix aquest domini, però bé. Anem
amb dues
a la...
G's, eh?
Amb dues... Ah, amb dues G's.
Plagi.
Plagi. Val, doncs anem a...
A la vuitena.
A la novena. En queden dos. A la nou. Som-hi.
Novena pregunta i penúltima. La plataforma de streaming Tidal permet escoltar música en qualitat de CD. Això és veritat o mentida? La plataforma de streaming Tidal, competència de Spotify, permet escoltar música amb qualitat de CD, millor que Spotify. Per tant, això és veritat o mentida? La resposta correcta és el botó vermell. Això és veritat. I, de fet, és el principal argument que té Tidal enfront de Spotify, la qualitat de reproducció del seu so. Per tant, això era veritat. Anem a veure com queda el
rànquing. Has posat el vermell veritat i el blau mentida?
Sí.
És com, no sé, a mi sempre com el vermell, com que és quan t'equivoques d'alguna cosa,
jo
hagués posat vermell mentida i el blau veritat.
Mira,
no?
Potser per això m'he equivocat abans.
Jo crec que sí.
Per...
No, t'ho dic, és una qüestió tonta, però jo, o sigui, m'ha fet una mica el cervell com una mica així... M'estic liant, ja. M'estic embolicant. Potser és pel tema colors, t'ho dic de veritat. Va, anem al rànquing.
Vinga, el rànquing queda d'aquesta manera. Abans de l'última pregunta, continua Plagi.cat al primer lloc, Merich Culata segona, Rose tercera, Adrià quart i Albert cinquè. I anem a l'última. Digues allò de la captura.
Ah, és molt important, la captura. Ara, tota la gent que estigui jugant al Kahoot i vegi aquesta platja, que està a punt de sortir una pregunta, que és l'última, que faci una captura del missatge que li don Kahoot sobre quina posició ha quedat. Això anirà molt bé pel primer, perquè així és un canvi, un trueque per al lot de xocolates virginies, però la resta podeu viralitzar la vostra posició a través de la xarxa. Ens mencioneu PopCat Ràdio i us veiem. I ens fa il·lusió, així.
Ens fa tanta il·lusió.
Aquest tacte, aquest contacte, que ens digueu coses.
És un tuit de merda.
Va. No, un post a Instagram, per exemple, també.
Costa.
Va, anem a l'última pregunta.
Última pregunta, 10 de 10. Quina d'aquestes cançons té més reproduccions en total a Spotify? Coti per Coti dels Tiets o Alegria d'Antònia Font?
Ui!
Quina d'aquestes cançons té més reproduccions en total a Spotify? Coti per Coti dels Tiets o Alegria d'Antònia Font? Botó vermell, Coti per Coti, botó blau, Alegria.
Temps.
Aquí la pregunta trampa, perquè estem tot el dia parlant de Coti per Coti, que ho peta tant a Spotify, però, a data d'avui, i segons dades de la Viquipèdia actualitzada el mes de maig, Alegria d'Antònia Font té més reproduccions que Coti per Coti dels Tiets. En total, eh?
Però perquè fa més temps
perquè
que hi és a Spotify. Espera't, que el Coti per Coti encara té molt recorregut,
sí, home,
eh?
Sí, jo, no. Home, tal com va, superarà moltes cançons. Però, de moment, en total de reproduccions, encara en té moltes més l'Alegria d'Antònia Font. O, jo què sé, l'Empordà de Sopa de Cabra, que no pas el Coti per Coti.
Una qüestió tècnica. Es podia triar altres colors que no fos vermell i blau? O els...
No,
el veritat o mentides...
No, això va així.
Que clar, cada vegada dius, ai, vermell, blau, tititi. Va, doncs anem a veure el rànquing, a veure qui ha guanyat el Kahoot d'avui.
Va, doncs sí, moment de saber com queda el podi d'aquest Kahoot que hem fet avui a l'entorn de la música i la tecnologia. Al lloc número 3 hi ha Rose.
Rose, tercera posició.
Segon lloc per Mary Xocolata.
Mary Xocolata, ho sento, no serà per tu la xocolata.
I el primer és...
És el Plagi?
Plagi.cat.
Plagi.cat, que ha estat gairebé tot el Kahoot a la primera posició. Potser és músic. O potser treballa a Spotify, no ho sé. 93-201-7474, Platgi, posa't en contacte amb nosaltres, ens dius el nom i el cognom, qui ets, i et farem arribar a casa un lot de xocolates Virgínies. 93-201-7474, posa't en contacte amb nosaltres, i mentrestant el que farem és fer-vos la pregunta de dos quarts. Avui a la consulta de dos quarts us fem la pregunta que té a veure amb la música i la tecnologia. Mòbils als concerts, a favor o en contra? A veure què dieu, perquè Bob Dylan, ja sabeu, actua divendres i dissabte al Liceu i ha prohibit els mòbils. L'empresa encarregada dels seus espectacles diu que així els concerts són més divertits, els artistes més desinhibits i el públic hi és més present. Els telèfons dels assistents seran segellats en una mena d'estuig que es bloqueja amb un imant. Tindran el telèfon, però no el podran fer servir. En acabar, els d'això desbloquegen. Mòbils als concerts, a favor o en contra? Fem una pausa, 93-201-7474. Doncs això, parlem amb Platgi i us escoltem.
Popa, tendències i influències amb Mariola Dinarès. La consulta de dos quarts.
Mòbils als concerts, a favor o en contra? Va, ara veurem els percentatges, però abans anem al telèfon. Número 1, bon dia.
Hola, bon dia. En contra.
Què en penses?
En contra.
En contra d'entrar als mòbils als concerts, moltes gràcies. Exacte. També Vinga. Ha trucat l'Esperança de Mataró, diu que no vol entrar, però diu que en contra perquè el telèfon distreu a tothom. Sílvia Creus, bon dia.
Hola, bon dia, Mariola.
Què diu la gent pop-up? Quins són els percentatges?
Doncs mira, estan a favor a Twitter un 33% i a Facebook un 30%. En canvi, a Instagram guanya a favor dels mòbils als concerts amb un 62%.
És a dir, en contra Twitter i Facebook i Instagram estan a favor. Que ja lliga això.
Sí,
ja lliga això una mica les respostes. No? Alguns comentaris que diuen.
Doncs mira, la Marina diu en contra. Fa relativament poc li vaig dir a la persona del meu davant en un concert acústic, mira, he vingut a veure el concert en directe, no a través d'una pantalla de mòbil. I el Xavier diu, si no molesta, a mi plin. El Manel diu, si estàs amb el mòbil et perds el concert. Aquesta dependència no és bona. La Sara Maria diu que els concerts, teatre, conferències, també estan en contra. La Mercè Escales, que no es pot estar tota l'estona gravant, però fer una petita gravació personal no està malament. I l'Albert fa una reflexió interessant, diu, a favor, clar, si no, no hi hauria imatges perquè els divos no deixen filmar la premsa.
Mira, l'Albert Requena té molta sort. Ai, molta raó. Va, anem a veure de què és tendència, fem crònica de xarxes. Avui, Dia Europeu de la Música, i és trending topic Taylor Swift,
que ha anunciat les dates de la seva gira mundial amb un tuit en què ha compartit el cartell de tots els concerts que volta ja als 100 milions de visualitzacions. Entre els comentaris m'ha fet gràcia un del compte oficial de l'Empire State que diu desitjaria tenir cames. També es comenta que Bizarrap ha anunciat per avui sessió 56 amb Rau Alejandro.
Sí, ja he vist que les tendències de YouTube, tothom està posant vídeos amb aquest titular perquè tothom caigui, encara no l'ha penjat.
Exacte.
Per què és trending topic Felicidades Aitana?
No té res a veure amb cap celebritat. És un tuiter, Dani Jerez, que explica que ningú ha respost afirmativament a les tres propostes de dates per celebrar els 13 anys de la seva filla Aitana. I demana que li enviïn felicitacions a través de Twitter per ensenyar-li i animar-la. Estic dolgut i trist per ella, diu. I ja té centenars de felicitacions de tuiters anònims, però també de famosos.
O sigui que s'està fent tendència realment un anònim. La xarxa també discuteix sobre el rescat del submergible que buscava el Titanic.
Ah, exacte, sobre la gosadia de l'espècie humana, les excentricitats dels milionaris, sobre els diners i mitjans invertits per intentar rescatar-los mentre deixa morir milers de persones al mar. També se segueix el minut al compte enrere de les hores d'oxigen que els queden. Per exemple, Arnau Tordera ha piulat. Què faríeu si fóssiu en un submarí amb 4 persones més i només quedessin 40 hores d'oxigen? Debats ètics al marge, realment la manca d'empatia fa bastant feredat.
I encara és tendència Yellow Day.
Sí, era ahir el Yellow Day, es diu que el 20 de juny és el dia més feliç de l'any per l'arribada de l'estiu, l'augment de les zones de sol i llum, que activa la serotonina, etc, i que el groc representa la positivitat, la diversió, l'alegria, la creativitat. Les xarxes es van tenyir de groc i també de groc, del groc de Catalunya Ràdio, que casualment ahir, com deies, també vam omplir les xarxes de missatges nostàlgics, de felicitació, fotos, vídeos i de la programació amb aquesta etiqueta 40 Cat Ràdio.
És que vam fer-ho tan bé, que vam fer-ho coincidir. O sigui, és que de màrqueting som els números 1.
Ja l'ho
el dia més feliç de l'any, quin és? Doncs el dia que celebrem 40 anys Catalunya Ràdio. De fet, el van instituir per això, el Yellow Day. Bé, es parla de política d'Extremadura i de Maria Guardiola.
Si la líder del PP extremeny no descarta, diu, repetir eleccions per no pactar amb Vox. I mentre uns la lloen, altres la critiquen i altres parlen de postureig i de rentat de cara. Com sempre, no hi ha ningú content mai.
Doncs gràcies, Sílvia. Sou el pop-up de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Només hem de
començar. Aprovem en català. Oh, els tiets, en Kelly, els Marala Trio, me'ls estimo. Molt a favor de tot el que cantin. Els que diuen que a les xarxes no es pot aconseguir res en català, que atrapin els tiets. Més d'un milió d'escoltes al mes a Spotify amb una cançó sardana. Les coses estan canviant. Cada vegada hi ha més gent que fem reels, TikToks en català i Twitter a Catalunya és molt actiu. El meu dia a dia és en català i vull que també ho sigui quan entro a les xarxes. Quan et configures el mòbil en català, te n'adones que moltes coses ja són en la nostra llengua. I et confessaré un secret. Tinc una aquesta a casa, però de la primera campanya. Li faig corda i salta avançant. Ningú l'atura. Ara torna l'aquest en 3D i qui sap, en un futur potser serà una intel·ligència artificial i en català.
Generalitat de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Continuem cantant.
Ciberseguretat, un podcast de Mariola Dinarès.
Bé, aquesta és la sintonia del nou podcast Ciberseguretat, on descobrireu 18 oficis digitals de futur explicats per 9 homes i 9 dones. Aquest dimecres estrenem el segon capítol, ja és a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a la resta de plataformes. La protagonista d'aquest capítol que ja podeu trobar a les xarxes és la Laia Pagès, que prepara les ciutats pel cotxe autònom.
És veritat que la cursa cap al vehicle autònom a Europa està retrasada. És veritat que el vehicle autònom arribarà abans segurament a la Xina o als Estats Units que a Europa, però aquestes tecnologies venen clarament per millorar les nostres vides.
I en cada capítol també un consell de seguretat per a tots els públics del director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Avui us avancem ara en exclusiva el consell aquí al Pop-Up.
El tip de seguretat, un consell de Tomàs Roy.
Amb molts especialistes que parlo de la ciberseguretat, me n'adono que es fan missatges via Telegram. Tenim la possibilitat de fer-ho a través de WhatsApp, a través de Skype, a través de Discord, a través de, no sé, d'altres serveis. Tomàs Roy, director general de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Hola, Tomàs.
Hola, Mariola.
És veritat, no?, que hi ha molta gent que utilitza dins de l'entorn de ciberseguretat el Telegram, però és qüestió de costum, ja està.
Diríem que el Telegram té alguna funcionalitat interessant més. Per exemple, és molt avançat amb el tema dels bots, els robots, i també té una gestió dels canals, que de totes maneres... Bé, aquí quan un fa quelcom, els altres el copien, eh? Però Telegram va néixer amb una potència molt gran de robots i de gestió de canals. Per tant, és un entorn segur en el qual la gent, diríem, es sent confortable, amb es garanteix, de per definició, per disseny, que és segur i que l'única cosa que podríem dir a priori dolenta és que és un entorn rus, diríem, que es protegeix igualment, però vull dir, dels propis russos, però que és un entorn rus i és un entorn que, a més, dona un premi a qualsevol que sigui capaç de trobar-hi una falla de seguretat. És a dir, per tant, en teoria tens un conjunt de gent motivada per a veure si li trobessin una falla, li donarien un premi i, per tant, seria encara més robust. Però cal dir que avui en dia, gràcies a que la gent entén el valor de la ciberseguretat, i això ho dic a poc perquè és molt important, el consumidor mana, i totes les eines dels xats utilitzen el mateix grau d'encriptació. És a dir, també Telegram, també Signal i també WhatsApp tenen el xifrat punt a punt. És a dir, en quant a tecnologia de xifrat, són igual de segures.
Tothom és o menys segur, perquè sempre que s'han fet molts articles, aquesta és millor que l'altra, però al final tothom s'ha posat les piles,
en
no?
En xifrat, perquè l'usuari ho demana, totes entenen que perdrien clients si no oferissin el xifrat de punt a punt. Sí que és veritat que Signal publica el seu codi total, Telegram parcialment i WhatsApp no, perquè és propietari de Facebook.
Perquè ho entengui tothom, vol dir que els desenvolupadors no ho poden posar-hi mai, no poden veure de quina manera està feta aquella aplicació, no?
Els que ens dediquem a la seguretat diem que obscurity is not security, que vol dir amagar una cosa no garanteix la seguretat. Per tant, quan algú és transparent i obert, és allò de dir, el meu programa, el meu algoritme resisteix, diríem, els atacs, perquè no es basa en que no tinguis la informació. Te la dono tota. I això Signal ho fa. En canvi, WhatsApp, el seu producte, per propietat intel·lectual, el guarda perquè té tot un conjunt de codi que no és conegut, que no saps què acaba fent, amb qui parla i què guarda, no?
En clar, canvi, quines Signal, informacions fa... guarda de les que fem.
Exacte, sí, sí, sí. Signal és el que veus, no? What you see is what you get. El que veus és el que tens.
Per tant, tu series partidari més de Signal, no?
No, en general, tots els que ens dediquem a la ciberseguretat som molt fans de lo que és el programari lliure o open source. És a dir, la força no pot estar amb l'obscuritat, sinó la força té que estar en la feina que has fet i, per tant, la pots publicar.
El que passa que això del codi lliure serveix molt per la gent que el sap tocar i el sap fer anar, però pel públic en general de vegades són eines una miqueta més difícils, no?
És veritat que la usabilitat és clau. Per tant, aquí sempre estem entre el producte i la seguretat, la usabilitat i la seguretat. El que és cert és que hi ha productes de programari lliure amb una comunitat darrere que és capaç de mantenir-ho i apropar-ho a l'usuari. De totes maneres, des del punt de vista de la seguretat com a protocols de xifrat, totes les comunicacions que nosaltres tenim al cap estan xifrades punt a punt.
Doncs ja ho sabeu, quina és la missatgeria instantània més segura. És un dels consells que ens dona a cada podcast de ciberseguretat el director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tomàs Roy. És un podcast inspiracional per a aquells que vulgueu canviar de feina o esteu pensant en les formacions que heu de fer per tenir un ofici de futur. És una conversa amb una persona que té un ofici digital de futur i després us diem quines formacions s'han de fer, en aquest cas, en aquest segon capítol, per ser com la Laia Pagès. Va, fem una pausa i arriba la festa, perquè el certificat digital ja es pot demanar per internet, gran rècord.
Pop-up a Catalunya Ràdio amb Mariola Dinarès. Wake up in the morning. Wake up, no siguis mandrós.
D'aprofitar-ho tot al teu costat. Avui, it's every day. Avui, tinc un bon dia. With you, amb tu. With you, amb tu. Hey! Wake up! No t'esperis que passin les coses.
Ets el pop-up programa de tendències i les xarxes socials a Catalunya Ràdio. Ell és el polifacètic artista Pere Espinosa, que torna a la càrrega amb una nova cançó plena d'optimisme i energia. La seva nova proposta musical s'anomena Wake Up. És un tema que convida a despertar-nos i viure la vida intensament. Mira, Pere Espinosa, que va passar també per Catalunya Ràdio, al llarg d'aquests 40 anys, ara que ho penso. Bé, felicitem el David Valls, que és el guanyador del Kahoot d'avui. Et diu, per molts anys estic treballant, per tant, no puc posar-me el telèfon, però confirma que Plagi, amb dos Gs, plagi.cat, és un taller de disseny, personalització tèxtil i de complements i distribució d'Igualada a la noia. Per tant, doncs, felicitats, cap a la noia anirà aquest lot de xocolates Virgínies. Anem a saber quins són els detalls del certificat digital. Ja fa uns anys que els ciutadans podem fer moltes gestions en línia, com, per exemple, pagar impostos, multes o demanar documents a Hisenda, però per fer-les cal tenir certificat digital. Fins fa molt poc, per aconseguir-lo, jo ho he fet, i segurament que tu també, s'havia d'anar presencialment a una oficina de l'administració. Ara, des de fa poques setmanes, ja es pot fer tot el tràmit de manera en línia. Ha costat, això, eh? S'han de pagar 2 euros amb 99 cèntims, però es pot fer des de casa. Marta Cristià, hola.
Hola, Mariola.
Va, repassem com es pot fer això. Què necessitem per obtenir aquest certificat?
DNI, ordinador, telèfon mòbil i targeta bancària per poder pagar aquests 2 euros amb 99 cèntims.
quins passos hem de seguir?
Mira, el primer que hem de fer és entrar al web oficial de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre des de l'ordinador per descarregar el programa amb què generaran les claus del certificat. Quan està instal·lat aquest programa, s'ha d'obrir i prema inicia sol·licitud introduïda dades personals com nom, cognoms, DNI, correu electrònic. Quan hem posat les nostres dades, marquem envia petició i apareix una nova pàgina on crea una contrasenya. Automàticament, a l'obrir-se aquesta nova pàgina, rep un correu de la Fàbrica de Moneda i Timbre amb les instruccions per confirmar la nostra identitat mitjançant un codi, això de la doble autentificació, a què ja estem molt acostumats, perquè no hi hagi problemes de seguretat. Un cop acabada aquesta part, diguem, arriba la novetat, perquè fins aquí és el mateix que vas fer tu abans d'anar a una oficina de l'administració. Però ara, quan s'acaba aquesta part del procés, pots triar en agafar el teu codi i anar-te'n amb el DNI a una administració o seguir en línia pagant, això sí, 2,99 €.
Va, com segueix aquest procés si es vol acabar de manera telemàtica pagant quasi 3 euros?
Mira, haurem de premer el botó accedeix des d'aquí del correu que ens ha arribat i se'ns tornarà a demanar una sèrie de dades, també el codi que se'ns ha enviat, i rebrem una videotrucada per comprovar de nou la nostra identitat. Clar, aquí comencen ja l'autentificació amb imatge. Un cop fet això, es començarà a operar també des del mòbil, per això dèiem que necessitàvem l'ordinador i el mòbil. Al mòbil ens arribarà un codi que haurem d'introduir en una de les caselles del formulari que tenim obert a l'ordinador. I a través de la càmera del mòbil haurem de mostrar les dues cares del DNI. El sistema examinarà el document i verificarà la seva autenticitat. I a continuació, també des del mòbil, es realitzarà el reconeixement mitjançant biometria facial. Ens haurem de posar davant de la càmera i fer alguns moviments que ens demana el mòbil per demostrar que la nostra cara es correspon amb la foto del DNI i que som una persona real, no una fotografia o no una màscara 3D o altres tècniques de falsificació que es poden utilitzar. I això es fa amb un sistema que s'anomena prova de vida. Això és el que nosaltres hem de fer. Aquí acaba la nostra feina, posar-nos davant del mòbil i verificar que la nostra cara és la nostra cara, diguem. Un cop acabat aquest procés, un agent de l'administració examinarà totes les evidències que hem enviat per comprovar que no hi ha cap engany o error abans d'expedir el certificat. I una vegada validada la informació, que és un procés que no acostuma a trigar més de 2 dies, rebrem un correu electrònic per descarregar-nos el certificat digital i ja poder-lo guardar al nostre ordinador per començar a utilitzar-lo.
Doncs bé, gràcies, Marta. Per fi l'administració pensa que es pot fer una cosa així i certificar i que no es faci picaresca. Però bé, a veure què diu el nostre advocat de capçalera. Retrobem el Víctor Rosselló, que sabeu que és advocat especialitzat en temes digitals. Hola, Víctor, com estàs?
Hola, Mariola, què tal, com esteu?
Bé, tu sempre has estat especialitzat en drets digitals. No sé si això arriba realment tard. Estàs patint que es pugui fer en línia i amb aquesta càmera? O tu ets dels que dius com jo, ja era hora?
Bé, a veure, que aquest pas semblava que en algun moment hauria d'arribar, sembla una evidència, no? Perquè sí que és curiós, no?, que és necessari que en aquest tipus de certificats ja sigui un procediment en què el prestador de serveis, en aquest cas la Fàbrica Nacional, o la Hisenda, verifiqui presencialment que aquella persona és qui diu ser, no? Clar, l'aplicació d'aquesta tecnologia permet suplir aquesta necessitat d'anar físicament a l'administració, que és el que s'ha vingut fent fins ara des de fa molts anys, no? Per tant, bé, benvingut sigui, diguéssim, i esperem que això, doncs, d'alguna forma pugui substituir, entre cometes, el fracàs del DNI electrònic, no? Que ha sigut que tothom té DNI electrònic però realment ningú l'utilitza, no? Llavors, per aquesta finalitat, vull dir. Llavors, bé, a veure si això serveix una mica perquè la gent entengui les virtuts d'aquesta certificació i es pugui fer un ús doncs molt més extens, sobretot a nivell de persona física, no?
Però està passant una mica com el que passa ja en els bancs. Per què s'ha de pagar si es fa en línia i no si s'acaba el procés en una oficina de l'administració quan tenen menys feina?
Sí, entenc que suposo que això els hi deu suposar. Segur que estan aplicant algun sistema de biometria que evidentment fins ara no havien d'aplicar, i aquest sobrecost entenc que el repercuteixen al ciutadà, no? Llavors, bé, evidentment s'han d'utilitzar, doncs, proveïdors extres o tecnologies addicionals que amb el sistema actual no són necessàries, i per tant entenc que és la justificació de traslladar aquesta taxa al ciutadà, no? Bé, és un cost, diguéssim, reduït, si és que hi ha alguna impossibilitat d'anar físicament o pel motiu que sigui a l'administració fer aquest últim pas, no?
I la pregunta clau, que ho ha d'aclarir tot, i per això hem trucat un advocat per saber això, què és exactament el certificat digital? És a dir, quines són les gestions més habituals per les quals el fem servir? Tu l'utilitzes molt amb els teus clients?
Sí, a veure, el certificat digital, amb aquest nivell de certificació que estem parlant, té el mateix efecte jurídic que una firma manuscrita. És a dir, una cosa molt important de cara a l'usuari que tingui aquest certificat digital és assegurar-se molt bé que és l'única persona amb accés a aquest certificat, perquè si algú obtingués l'ús d'aquest certificat podria firmar documents en nom seu i serien igualment vinculats que si fos una firma manuscrita. Es podrien fer tràmits davant de l'administració pública com si fos aquella persona. Per tant, les virtuts són moltes. Es pot, com tu deies al principi, accedir, fer tràmits amb l'administració, es poden signar contractes, es poden firmar, jo per exemple utilitzo molt a nivell de pressupostos amb clients, i per tant té moltes virtuts, però també s'ha de ser conscient de que hem d'estar molt segurs de que som l'únic que fem aquest ús, igual que fem amb la firma manuscrita, no? No anirem regalant, diguéssim, la nostra firma manuscrita a qualsevol, no? Per tant, totes les mesures que es puguin prendre per garantir aquest punt, doncs serien molt convenients, no?
Amb Víctor, un advocat com tu, encara has de fer moltes coses a nivell presencial?
Cada vegada menys, la veritat, perquè jo crec que, bé, la veritat és que les facilitats existeixen, no? Si tens aquesta capacitat de tenir aquest certificat, s'ha de tenir clar que en persona jurídica ja no és algo voluntari, sinó que és algo obligatori relacionar-se amb l'administració a través de certificat digital, i a nivell de particulars o persones físiques, doncs bé, té moltes virtuts, des de presentar una instància al nostre ajuntament, fins a, com dèiem, firmar un contracte de lloguer de manera no presencial i que tingui els mateixos efectes que una firma manuscrita, no? Per tant, bé, jo crec que les avantatges són indiscutibles i, per tant, bé, si la gent entén que té el mateix efecte que una firma manuscrita, jo crec que està tot dit, no? Vull dir que no cal que estiguem
doncs avui...
per firmar un contracte i demés, no?
Que bé, acabem el pop-up amb una bona notícia. Gràcies, Víctor Rosselló, una abraçada.
A vosaltres, Mariola, una abraçada.
Adeu, demà Belén Aguinor i Anna Boldú de Plàtano Melón.
Vera us ha ofert el pop-up de Catalunya Ràdio.